why does the plant on the windowsill reflect my state of mind? Growing and dying all the time.
Dos minuts per arribar a dos quarts d'onze del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquests últims cinc anys, els Estats Units han viscut una de les èpoques més convulses de la seva història, un president extremadament conservador i populista, una fractura racial que s'ha fet més i més gran i també una polarització política i social que es va fer evident a la sala al Capitoli el gener del 2021. Són els Estats Units que ha explicat de forma magistral el periodista Xesco Reverter, que ha estat corresponsal de TV3 a Washington des del 2017 i fins fa pocs mesos, unes experiències que ara posa en paper el llibre Estats Units, el País de les Contradiccions, un llibre que avui presenta el Suplement, Cròniques d'una era turbulenta. Bon dia, Xesco Reverter.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí.
Quant temps portes aquí ara, Xesco?
Porto dos mesos.
Dos mesos.
A Barcelona, sí.
Què tal l'aterratge?
Bueno, és complex, perquè vens d'un altre, un altre planeta i et trobes aquí que tornes al passat, però és un passat que també ha evolucionat. Tu encara tens com les antenes posades allà, però les has de tenir aquí. I no sé, que qualsevol expatriat, quan torna al seu país, li passa aquestes contradiccions. A més, nosaltres tornem perquè ja ens havíem de tornar, però ella també estava molt bé, no?
O sigui, et vas emportar la família allà.
Sí, sí, vaig emportar la família, la dona de les dues filles, i per les filles, per exemple, el canvi és contundent, perquè el nivell... La forma en què s'ensenya, les escoles, l'aprenentatge és molt diferent del que hi ha aquí i estan flipant una miqueta.
Quants anys tenen ara?
14 i 12.
14 i 12, clar. Els últims 5 anys als Estats Units i ara clar, una escola nova, uns companys nous,
sí,
no?
Sí, sí, elles són americanes, per entendre'ns. Sí, elles parlen en anglès. I pues estan acostumats a això, pues, a un tipus de classe allà molt més oral, aquesta gramàtica, ortografia, tot això es fa d'una forma molt diferent, que pràcticament no es fa, no? Aprenen a llegir i escriure, i l'ortografia a base de llegir i escriure, i no fan les classes de gramàtica que fem aquí, per exemple. Per posar un exemple, no? Les mates tothom... també són diferents i, per tant, estan una mica... hi ha un xoc cultural.
I després tothom té aquesta capacitat d'oralitat i de fer discursos en públic, no? Exacte. De parlar en públic.
Exacte.
És una cosa que aquí ens costa molt.
Molt, sí, sí, ens costa molt. Jo sempre dic que elles ja saben parlar molt millor que jo. Jo el meu primer discurs en públic, imagina't, el vaig fer en un directe de TV3. Òbviament estava cagant amb les calces, però en canvi elles, amb 14 i 12 anys, ja estan acostumades molts cops a fer presentacions a classe i, per tant, tenen una retòrica envejable.
També és veritat que vas deixar Catalunya el 2017, el país estava políticament com estava, i tornes ara el 2022 i el país està com està, no? Això també deu haver estat un xoc, no?
Sí, ha estat un xoc, però en el meu cas, personalment, també ha estat una sort, perquè realment han sigut unes etapes tan convulses que a vegades, depèn de com, és millor veure-ho una mica des de la barrera i no tant a intre i no patir-ho al dia a dia. Curiosament, també era curiós, perquè els Estats Units va entrar en una polarització extrema molt forta i era un fenomen bastant paral·lel del que passava aquí. Òbviament són situacions molt diferents, però sí que veies que el país d'acollida i el teu país d'origen, els dos estaven revolucionats políticament, no?
Què trobes a faltar dels Estats Units?
Potser moltes coses, eh? A veure, professionalment jo m'ho passava a pipa, feia la feina que m'agrada fer a mi. Després potser l'estil de vida. Aquí vivim tots vivim, vull dir, la majoria, els que vivim en ciutats, doncs vivim rodejats de formigó, en unes ciutats estupendes que estan plenes de serveis, Barcelona és una meravella, però allà al viure en una caseta amb el teu jardí, amb els teus amb la teva gespa, amb els esquirols pel voltant de casa teva, no sé, amb una relació amb els veïns també potser que és un punt distant, però també que al cap d'un segon estàs fent, no?, pues un gotet de vi a casa seva, una cervesa. És un estil de vida que sobretot en família és molt agradable. I aquí Barcelona és una meravella, com deia, a nivell de ciutat i de coses que tens per fer, però ja tens realment, tens com la sensació que tens qualitat de vida.
I això que després, quan surten dades sobre els americans d'obesitat, de saludables a nivell de pel que fa al menjar, o esperança de vida inclús, no? Sí, és molt més baixa que la nostra.
Sí, 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 sí. Bueno, d'aquí una mica el llibre, és un país ple de contradiccions. Tens aquesta... qualitat de vida, si tens un mínim nivell, i si tens una consciència, per exemple, no?, dietètica mínima, però després veus que el país té uns problemes enormes. O sigui, l'obesitat no et sabria de les xifres, però tothom que ha estat als Estats Units ho ha vist. I és un tema d'hàbits i és un tema de cultura. És a dir, doncs tens un veí amb una caseta estupenda, la mar d'agradable, però refecta doncs, amb uns problemes de sobrepès important, amb tot el que això comporta, perquè un cop tu tens sobrepès, tens molts problemes de salut, saps que la salut allà és privada, amb la qual has de tenir uns seguros enormes, bueno, entres en una roda que aquí no tens, i llavors contínuament estàs xocant amb realitats aquestes que et sorprenen molt.
Estem xerrant amb el Xesco Reverter, que acaba de publicar Estats Units, el país de les contradiccions, on hi diu coses com aquesta.
El juny del 2019 ja portàvem 2 anys vivint aquí i s'acostava un dia molt important per a la nostra filla gran i per tota la família, el de la seva graduació. Quan vaig arribar, l'escena que em vaig trobar no era el que m'esperava. Les mestres corrent amunt i avall intentant consolar els alumnes i informant que es cancel·lava la graduació. Nens i nenes de 5è desorientats pel pati, alguns sense saber què passava, i la meva filla venint de seguida a buscar-me amb els ulls plens de llàgrimes. Acabava de descobrir que els pares de la seva millor amiga eren morts. Havien acabat amb la vida del matrimoni aquell matí al seu domicili. Una bonica casa que nosaltres visitàvem sovint a 5 carrers d'aquella escola pública tan perfecta, en aquell barri tan pacífic i ideal. This is America.
Don't catch you slipping. Ningú s'escapa de la violència de les armes.
Exacte, una mica va ser la dramàtica lliçó que vam aprendre en aquest cas, no? Nosaltres anàvem a un barri agradable, amb una escola pública que estava la mar de bé, de les millors de Washington, tot era molt idíl·lic, com deia abans, no? La teva caseta, amb la teva gespa, un barri on pràcticament no hi ha casos de violència, però tu saps que de violència amb armes, però tu saps que als Estats Units doncs, tenen un problema enorme. I llavors et xoca molt el dia que pues, els pares de la millor amiga de la teva filla resulta que són morts. Perquè en aquest cas va ser un cas de violència domèstica, que ell va matar la mare i després es va suïcidar quan la policia va arribar a la casa. I va ser com un wake-up call, que diuen aquí, no? Que diuen allà com una espècie de crit de hosti, és que això està molt a prop, tothom té armes allà. I inclús en el barri nostre, que teòricament no n'hi ha gaires, també en té, no? I és aquesta contradicció que a vegades patim els corresponsals quan estàs a l'estranger, que la majoria de coses que fas no t'afecten, perquè tu informes de les crisis que hi ha, dels problemes, però tu sempre ho facis de la barrera i personalment no t'afecta. Doncs bé, aquest dia, al marge del drama enorme que va ser per l'escola, per les filles, per les nostres, per aquella família amb la qual estàvem bastant units, també t'adones que són realitats que traspassen a tothom i que et poden anar un dia a impactar a tu, no? Amb un del teu abast considerable.
I el que passa és que als Estats Units, en el cas de Washington, crec que les armes no es poden portar al carrer, no?
No. Si tu tens dret a tenir armes a casa, com per protegir-te, però no tens dret a anar amb una arma, diguem-ne, sota l'americana o sota la jaqueta pel carrer. Això depèn de cada estat. Però el dret de tenir armes a casa, en aquest cas a Washington, amb un permís, tu sí que el tens. El sorprenent, per exemple, és que aquesta persona, que a més tenia, portava molts mesos de depressió i tenia problemes tal, doncs encara podia tenir una arma a casa i no li van treure. No et sé dir els detalls de si la dona sabia que tenia l'arma, si no tenia l'arma, però en tot cas és a l'etern debat si les persones que estan doncs, mentalment inestables poden tenir el dret, poden no tenir el dret. Bueno, és l'etern debat que hi ha.
I per què no s'acaba mai aquest debat?
Doncs perquè les armes, també ho explico una mica en el llibre, és una qüestió cultural molt profunda en aquest país, que a nosaltres ens costa molt d'entendre, i també és cert que quan vas allà i parles amb la gent que creu en les armes i que són defensors de les armes, doncs tenen els seus motius. Jo te'ls explico, no vol dir que estigui d'acord, però te'ls explico. Primer, el primer que et diuen és que, escolta, això és un dret constitucional. El segon article, la segona esmena de la Constitució, és que tu tens dret a portar armes. Per tant, de la mateixa forma que la primera diu que jo tinc dret a la llibertat d'expressió d'opinió, la segona diu que tinc dret a portar armes. Hi ha moltes interpretacions d'aquest article, però la gent creu que hi ha aquest dret. Després hi ha un tema també de concepció de país, en el sentit de... És un país que, com tots sabem, es va fer a base d'anar expandent-se cap a l'oest, És un país immens on la policia no arribava ni arriba tot arreu com amb la rapidesa que arribaré aquí. Si tu vius enmig de, m'invento, de Wyoming, potser tens el policia al cap d'una hora. Si algú et ve a casa i et vol fer mal a tu o a la teva família, doncs si trobes la policia, quan arribi ja els haurà matat a tots. Mentre que si tens una arma, tens aquest punt més de seguretat, no? I llavors els defensors d'armes el que diuen és, escolta, si jo tinc, soc un ciutadà responsable, que compleixo les lleis, que vaig a comprar una arma, que em registro per tenir aquesta arma, per què me l'has de treure, si jo no estic fent res dolent, no? I que hi hagi gent que faci un mal ús de les armes no vol dir que tots haguem de sortir perjudicats per culpa d'aquesta minoria. Això és el que et diuen l'argument a favor de les armes.
I mirant precisament la història, és això que dius, que l'expansió cap a l'Oest és una història de violència als Estats Units, no?
Molt, molt. Sí, és que també el que m'ha sorprès molt dels Estats Units, que una mica tot, el que m'ha passat aquests al llarg de 5 anys és que tots tenim moltes referències, tots hem vist moltes pel·lícules, hem llegit molts llibres, etc. Però quan arribes i vius i convius, t'adones que la violència realment és molt intrínseca. Jo hi considero, i no jo, sinó que bueno, hi ha estudis acadèmics, gent que molt observadora, que ho corrobora, és que és un país especialment violent. Comença per la seva pròpia història, perquè realment s'expandeix a base de fer un genocidi contra els indis que hi havia no, abans que arribessin els blancs, una història de violència brutal contra els negres, aquesta presència de les armes, té una quantitat d'elements que fan que hi hagi un caràcter innat més violent que no pas altres països com poden ser els països europeus. I tot això també acaba repercutint en doncs, els drames que veiem periòdicament, no?, de matances a escoles o de matances en supermercats. També hi ha una obsessió molt gran per la criminalitat. A les notícies contínuament locals, contínuament es parla d'un assassinat aquí, una matança allà, un tiroteig, amb el qual sí que veus una mica amb la sensació que el país és violent i que fins i tot és perillós.
Un dels moments més conflictius que ha viscut el Xesco Reverter al llarg d'aquests 5 anys com a corresponsal als Estats Units ha estat aquest 6 de gener del 2021.
El Capitoli, el Congrés dels Estats Units, aquest edifici amb més de 240 anys d'història, està literalment rodejat per desenes de milers de persones i moltíssimes han assaltat el perímetre d'aquest recinte i estan, per exemple, com veieu, darrere meu, ocupant les escales del Capitoli i també la plataforma on d'aquí 15 dies Joe Biden ha de jurar com el 46è president dels Estats Units.
Això era en directe, no, Xesco?
Això era en directe, sí, sí.
Puja, puja.
Arengués a la gent que havia vingut fins a Washington a anar a protestar al Capitoli i un cop aquí ha passat una mica l'inevitable, molta tensió, un fort cordó policial que els manifestants han aconseguit trencar, assaltar i han obligat la policia a retirar-se. Alguns han aconseguit...
Què recordes d'aquella connexió, Xesco?
Recordo dos sensacions. Primer, a nivell professional, quan estàs enmig d'un sarau d'aquests, el que vols tu és poder retransmetre el que està passant. Però llavors hi havia molta gent, gent molt excitada, amb un punt també agressiva contra la premsa. Després, quan hi ha una concentració molt gran de mòbils, de gent, saps que les senyals per sortir i fer directes és complicat. Per tant, la primera preocupació era... potser estic veient això, però a Barcelona no ho podran veure perquè la senyal es tallarà, perquè algú vindrà i m'increparà. Llavors era com aquest instint de supervivència periodística de dir, això ha de funcionar el satèl·lit, o bé, no, la motxilla a través del qual traiem la senyal, hem de poder gravar, hem de poder moure, hem de poder explicar això i que allà se n'enteri, perquè no hi ha res més frustrant que estar en el lloc de la notícia, a l'epicentre, i no poder explicar. Aquest era com el primer. I el segon era una sensació una mica d'irrealitat, perquè estàs vivint allò, però mateix temps et fregues els ulls i no te n'acabes d'adonar. Estàs retransmetent el que passa, però et pares un segon a pensar que tampoc tens molt de temps i penses, això és els Estats Units? O sigui, això és el Capitoli, que hi hem anat, no?, dotzenes de vegades, que és un dels edificis més protegits d'Estats Units, i aquí hi ha aquesta turba de gent que l'està ocupant, està entrant a dintre, i no pot ser que això estigui passant. És més propi d'un país doncs, en vies de desenvolupament. Recordo que just aquell, els mesos abans havia passat una episodi semblant una mica a Armènia, havia passat una episodi semblant a Guatemala, i dius, són escenes típiques d'aquests països, però no de la república democràtica més antiga del planeta. Com pot ser? No? I també una sensació també de dir, bueno, i això com acaba? Aquesta gent Què pensa fer? Perquè ja han aconseguit, recordeu que estaven certificant els resultats de les eleccions, era l'últim tràmit que quedava.
La paraula que et ve al cap és cop d'estat.
Clar, llavors era, tenia pinta de cop d'estat, però també és cert que tenies la sensació que tot allò estava bastant improvisat. És a dir, la gent, tu preguntaves, i hi havia, jo et diria que el 90% de la gent amb qui parlàvem estaven allà com un ramat d'ovelles, en el sentit de... S'havien anat a manifestar al principi un míting de Trump, després havien caminat fins al Capitoli. Jo crec que la immensa majoria tampoc tenien pensat assaltar-ho. Llavors, uns quants que lideraven allò ho van començar a fer i la turba va anar al darrere. Però l'ambient fins i tot era com festiu. Era a dir, la contradicció també era que tota aquella gent tu parles amb ells i ells estaven convençuts que estaven defensant la democràcia. És a dir, que d'un cop d'estat que estaven fent els altres. Era com el món al revés. I llavors tu els deies, però escolti, però si és que estan assaltant el Congrés, la seu de la sobirania nacional per la força, quan aquí els representants electes escollits pel poble i estan...
Precisament feia la sensació que estava en perill era la democràcia i els deia que anaven a salvar la democràcia.
Exacte. Era com una espècie de paradoxa absoluta, però a més estaven absolutament convençuts, perquè bueno, l'èxit del Trump és que havia aconseguit rentar el cap de tota aquesta gent i fer-los-hi creure que realment ell era el defensor de la democràcia i, per tant, havien de fer alguna impensable com el que estàvem fent en aquell moment. I realment, si tu et fiques a la seva pell i tu creus realment que la democràcia està en perill, doncs potser sí que saltes al Parlament, si t'han ficat no, a aquesta idea al cap. I llavors era com una contradicció, perquè tota aquella gent estava fent allò totalment enganyada. Però ells, òbviament, no ho veien.
El que passa és que, si tot això ha passat, és perquè... La batalla mediàtica als Estats Units aquests últims anys ha estat brutal, s'ha polaritzat, i la maquinària mediàtica que té Trump al darrere és extraordinària i amb un munt de seguidors.
Sí. Bueno, maquinària
és la Fox, no?
Sí, no, és la Fox, però també és el Trump, i pensa que ell ha sigut president durant 4 anys. Vull dir que tampoc li calia tenir una maquinària enorme, que la té, però és que, clar, tenia el micro més important del país, l'altaveu més gran, i tot el que deia ell, i a través del seu Twitter, pues, que arribava que 70 milions de persones ja podia arribar allà on volgués. Jo el que sí que he observat és que el país va arribar polaritzat. O sigui, quan jo vaig arribar, el país estava molt tensionat, les eleccions havien sigut, les del 2016, havien sigut molt dures i agres, però clar, 4 anys de tenir un president tan polaritzador i tan extrem, el que realment va fer tensar moltíssim, no? I aquí la clau per mi és que Trump, intuint-se que perdia la reelecció, des d'uns mesos abans va començar amb la mentida que hi hauria fraude, que hi hauria fraude. I clar, llavors el que realment és molt efectiu ell és que ha aconseguit convèncer tota la seva gent, i sobretot tota aquesta gent no mira uns altres mitjans, no mira, no consulta si el que està dient aquest president va a missa o no, sinó que se'l creuen a pies juntilles, que diuen. I per tant acaben fent el que acaben fent, i l'11 i el 6 de gener pues és el paradigma absolut. Ja. Mm.
Expliques el llibre Estats Units, el país de les contradiccions, cròniques d'una era turbulenta, amb el pròleg de l'Antoni Bassas, avui l'està presentant el Cesc Correbert aquí al suplement, que en un poble interior dels Estats Units et vas trobar una dona que creia que els demòcrates segrestaven nens per robar-los la sang. Això perquè ens fem una idea de fins a quin punt viuen immersos amb allò que els expliquen certs mitjans de comunicació i certes fake news que directament donen per bones. No?
Sí, va ser una escena curiosa. Estàvem a Arizona, als suburbis de Phoenix. Això devia ser cap a l'octubre, setembre-octubre, com un mes i pico abans de les eleccions, i típic que teníem uns rodatges pensats en una gent, però també sempre ens agrada doncs, preparar gent pel carrer i simplement doncs, preguntar com veuen les eleccions, vostè qui votarà, perquè sí, perquè no. I doncs, a una cantonada ens vam trobar una parella de senyores que potser tenien 60-65 anys, i ens van començar a parlar que hi havia una muntanya com als afores de Fènix, que hi havia nens. I nosaltres, i a més tenia un accent bastant tancat, que a vegades costa d'entendre una miqueta, i dic, però què vol dir que tenen nens? Sí, que els estan segrestant i els estan traient la sang i tal. I jo en aquell moment no coneixia encara, perquè encara jo crec que no era una cosa hiperconeguda, fora d'aquests cercles, aquestes teories de QAnon, que és aquest espècie de moviment conspiranoic que veuen no, conspiracions per tot arreu. I llavors aquesta senyora doncs, em va explicar això, que hi havia una muntanya on segrestaven on els demòcrates o gent relacionada amb els demòcrates, amb George Soros, coses amb Bill Gates, segrestaven a criatures i els hi traien la sang per després fer transfusions i aconseguir una espècie d'immortalitat. Clar, a mi allò em va semblar una cosa totalment... Vaig pensar, aquesta senyora, pobra, doncs no hi toca. Però clar, realment, al cap de pocs dies, aquesta teoria va començar a circular molt i t'adones que hi havia, doncs, segurament centenars de milers de persones que es creien això. I el que et fascina i et preguntes, bueno, com carai han arribat? Primer, com s'ha extès tant i com aquesta gent s'ho creu? Quan és una teoria realment molt recambolesca, no? Però s'ho creuen. Mm.
Un altre dels moments destacats de la corresponsalia del Xesco als Estats Units, Like and Breathe. No puc respirar, que és el que deia George Floyd mentre uns policies l'emmanillaven i l'escanyaven fins a matar-lo. Una mort que, ho recordem, va provocar protestes per tot el país i un debat que també, de tant en tant, continua surant, perquè episodis de la violència policial són cíclics i especialment contra els negres.
Sí. Mira, recordo el dia que va passar això del George Floyd, que... realment, les notícies de que hi ha negres que moren en mans de la policia són recurrents. I aquell dia hi havia el vídeo, que això a vegades no passa tant, no? Hi havia tot el vídeo de tota l'escena, perquè una noia que es passava pel costat, doncs el va gravar tot. Però quan va sortir la notícia, jo vaig pensar, instint, una altra. Ho venem a altres notícies, expliquem el cas, però ja està. O sigui, això, el TN, això, pues, això havia passat al vespre, pues, ho venem per altres notícies migdia... I al vespre, i això ja ningú se'n recordarà a Barcelona ni al món, al marge dels Estats Units i de la gent que ho ha patit, perquè és un mes, no? Però realment el vídeo era tan cru, tan... el que feia el Chauvin, que era el policia en el George Floyd, era tan al·lucinant, tan cruel, que realment va encendre una espurna. I realment tots ens vam sorprendre de la reacció que hi va haver-hi, que per una altra banda l'entens, perquè és que realment... Imaginem-nos que aquí la policia espanyola o els Mossos d'Esquadra anessin matant la gent al carrer en funció de si tu ets d'un color o d'un altre, tens més possibilitats que et matin. No, clar, és una injustícia enorme que, a més, als Estats Units es recolza sobre doncs, segles i segles d'opressió contra els afroamericans. Llavors, a Minneapolis, que és on va passar això, va començar a haver-hi protestes importants, saquejos importants, cremes de cases, de comerços, de vehicles importants, i això es va estendre com una gota d'oli immensa perquè hi havia un caldo de cultiu que ja hi havia gent que estava molt cremada. Hi havia hagut molts casos ja de negres morts en mans de la policia i va ser una mica la gent va dir prou. I realment van ser uns dies, al marge de la violència, que va haver-hi, que sobretot va ser bueno, els 3-4 primers dies, perquè després realment van sortir, es van tocs de queda, exèrcit al carrer, sí que va haver-hi un esperit realment molt encoratjador, perquè veies manifestacions enormes de moltíssima gent per tot el país, i de fet a tot el món hi va haver-hi, aquí a Barcelona també, i per primer cop veies blancs i negres junts protestant pel mateix. Sempre hi havia hagut alguns blancs que es solidaritzaven amb els negres, però no sortien tant al carrer. I per primer cop parlaves amb ells i et deien, no és que hagin matat un negre i jo sóc blanc, sinó és que han matat un dels nostres. És a dir, per primer cop ho veien com un problema seu. I aquí jo crec que va ser un clip i va obligar el país a fer una reflexió important, etcètera. Tot això, més, va anar acompanyat de que en aquell moment hi havia Donald Trump a la presidència, veníem dels mesos de la Covid, i clar, és un moment on en lloc de tenir un president que calmi les aigües, que intenti reconciliar, que intenti entendre les raons, doncs ell estava contra les cordes perquè tenia les eleccions a tocar, havia fet una gestió de la Covid molt erràtica i molt criticada, i en lloc d'agafar aquest paper d'estadista i conciliador, el que va fer va ser incendiar encara més els carrers i directament a Washington, cosa que no havia passat mai, va desplegar l'exèrcit. Marvin,
he was a friend of mine. Suposo que continues enganxadíssim a l'actualitat americana, no?
Sí, la veritat és que no la puc deixar.
Doncs ara l'actualitat americana passa per Detroit. Francesc Garriga, Detroit, bon dia.
Hola, bon dia.
Ets a Detroit encara, Francesc, o no?
Sí.
Cobrint aquests moments en què els demòcrates intenten revifar i remuntar aquestes eleccions de mig mandat previstes pel 8 de novembre i aquestes últimes hores, crec, Garriga, que han tret el Sant Cristo Gros Barack Obama, oi?
Sí, 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 l'han tret a passejar per intentar salvar els mobles com sigui possible, i el cert és que manté un magnetisme entre la gent que et diria que gairebé cap demòcrata té ara mateix, i per tant estan intentant aprofitar la tirada que té Obama per bàsicament dir-li a la gent: no us quedeu a casa, sabem que el país té molts problemes, sabem que la inflació us està matant, però si us quedeu a casa el que vindrà serà encara pitjor, us retallaran els drets i per tant sortiu a votar. De fet, el primer missatge que va ser Obama va ser: soc aquí per dir-vos aneu a votar. Per tant, la desesperació demòcrata és la por que la gent no vagi a exercir el seu dret a vot i que per tant això afavoreix els republicans.
Garriga, vas coincidir amb el Xesco, no?, als Estats Units, o alguns mesos sí, oi?
Sí. Ah. Sí, home, sí, el meu primer any o els meus primers 8 mesos van ser amb el Xesco, sí, sí.
Et sents una mica identificat amb tot això que ens explicava, Garriga?
Sí, clar, al final el país és el mateix, jo l'estic veient una mica més tard i per tant el que ell ara explica jo estic descobrint-ho al meu ritme i de forma més particular, no? Cadascú viu de la seva manera, però és veritat, tot el que ha explicat anava pensant, doncs mira, jo això ho he viscut així o això ho he viscut aixà, o jo això ho he vist aquí o allà, i és veritat que és un país, doncs, certament de moltíssimes contradiccions.
Clar, és molt diferent enganxar una corresponsalia com aquesta, Xesco, Garriga, amb Biden a la presidència que amb Trump, no? Perquè el volum de notícies que genera els Estats Units des de Catalunya, o a tot el món, però evidentment amb Trump són moltes més que amb Biden, no?
Sí, sí, és que Trump és que era una fàbrica de notícies, realment. Sí, hi havia molts dies que veia algun disbarat, on es ficava alguna polèmica, i molts dies dèiem: no ho fem, perquè és que ahir vam fer una altra, ahir vam fer una, i abans d'ahir una altra, i escolta, i el món passa amb més coses, no podem ser tan dependents. Però és cert que venia molt. Si tu pensa que els mitjans nord-americans, els diaris, les televisions, un cop passen les eleccions, tot el merder dels impeachments a Trump i tot això, tots han perdut moltíssima audiència. O sigui, també dins dels Estats Units. O sigui, la gent abans estava... És semblant al procés aquí, el que dèiem abans,
sí,
no?
Sí.
A la que tens un país en una ebullició, la gent necessita per la vena consumir què passa, i a la que les coses es calmen, doncs tothom torna més una mica a casa seva i els mitjans han de ser tan importants.
Garriga.
Sí, clar, jo no he viscut l'època Trump, i de fet això amb el Xesco alguns dies ho parlàvem, li deia: ostres, avui no he venut res, i ell em deia: tranquil, és que diu, ha baixat molt això, i tots els corresponsals que van coincidir amb Trump i que hi segueixen ara, tots coincideixen a dir que, gràcies a Déu, el ritme de bogeria, sí, havia baixat molt, perquè, clar, diu, és que no podíem viure, perquè estaves tan tranquil un dissabte a la tarda passejant i et trobaves un tuit de Trump i corre perquè ha dit l'última barbaritat que semblava que impossible que la diria. Ara, sense Twitter, o de moment, perquè ja veurem què passa, però de moment amb Trump sense Twitter i sense poder...
Sembla que li tornen aquesta setmana, no? Sembla que Elon Musk li deixa... O aquesta setmana li torna el compte, o no està clar?
No està clar, perquè de fet va córrer la brama que això es produiria, però després sí que va fer una mena de comunicat Elon Musk dient que fins que no es... ara han de formar una mena de comitè de savis que avaluïn les normatives i demés, i fins que aquest comitè de savis no es produís, no es executaria cap acció determinant o cap acció important. S'entén que retornar-li el Twitter a Donald Trump és d'aquestes importants, i per tant, com a mínim encara estem a uns dies de que això passi.
Què és el que més trobau a faltar quan éreu allà? El futbol, per exemple, però el Barça o el Garriga, el futbol segur que el troba a faltar.
Home, és un malalt de futbol.
I tu també o no?
Jo no.
Tu no t'interessa el futbol?
Molt poc, evidentment.
Vas veure el partit contra València, Garriga, o no?
No, perquè em va enganxar amb Obama i el vaig escoltar a la TDT quan anava el cotxe cap a l'hotel per poder passar els talls i demés.
Quina castanya, eh?
Però... No, mira, vaig enganxar la part dolenta i el gol me'l vaig menjar amb patates i ho vaig veure per Twitter, perquè estava corrent per enviar la crònica.
Està pujant els seguidors de futbol als Estats Units o no? Sí, no?
Sí, sí, sí. Lentament, però comença a tenir cert predicament i es comencen a mirar una mica la seva lliga. Per tant, estan treballant bé, perquè penseu que el 2026 hi ha un Mundial als Estats Units. Uh-huh. I això ho han de arreglar, perquè no volen que els passi com el 94, que en van fer un que va passar bastant desapercebut. Jo tinc la sensació que el Mundial del 2026 el futbol arribarà ja no al nivell dels altres grans esports, però sí ja convertit en un esport que la gent es mira.
Garriga, quan tornes cap a Washington?
Ja hi ets. És que ja no sé com... Som diumenge? No. Torno avui. És que
avui cap a Washington.
Porto una mica d'embolic. Avui.
Bueno, és que clar, és que l'hem despertat, l'hem aixecat del llit, eh? O sigui que això ho hem de valorar, també.
Pobre, és molt... Tens les 2 del matí o les 3 del matí, no?
Les 3 del matí.
Les 2 del matí, sí.
Bueno, Happy Halloween, doncs, Garriga, eh?
No. Són les 6, perquè penseu que aquí no hem canviat l'hora.
Clar. Són 5 hores, ara.
5 hores. Doncs Happy Halloween, Garriga, que estaràs distret també aquests dies aquí.
Jo tu, passeu un bon dia.
Una abraçada, gràcies, Garriga. 2 minuts per arribar a les 11 del matí. Xesco Reverter, als Estats Units, el país de les contradiccions, cròniques d'una era turbulenta, amb el pròleg d'Antoni Bassas, un llibre que avui el Xesco ens ha vingut a presentar al suplement. Moltes gràcies, Xesco, molta
gràcies
sort.
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa, ens actualitzem amb la Neus Bonet i de seguida tornem al suplement. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.